Ràdio Tiana, les notícies.
L'alcaldessa Esther Pujol està imputada pels cobraments que va rebre de la Federació de Municipis de Catalunya com a responsable de la Comissió d'Esports. Pujol haurà de declarar davant un jutge a principis de setembre. Pujol assegura estar indignada amb el fet que la imputació sigui l'únic mètode amb el qual declarar. A més, ha posat el seu càrrec a disposició del partit, igual que tots els alcaldes socialistes que han estat imputats pel cas de la Federació de Municipis de Catalunya. Aquest mes d'agost farà 20 anys d'una de les catàstrofes més grans que ha viscut Tiana, l'incendi de l'any 1994. Els testimonis d'aquell 11 d'agost ens expliquen com ho van viure. És l'especial informatiu dels 20 anys de l'incendi de Ràdio Tiana. L'alcaldessa Esther Pujol haurà de declarar davant el jutge a principis de setembre. La jutgessa de Sabadell, que investiga el cas Mercuri, ha imputat 40 dels 44 alcaldes que haurien cobrat presumptes sous encoberts de dietes. Entre aquests 40 càrrecs també hi ha l'alcaldessa de Tiana. A més, s'ha citat com a imputat el secretari de la Federació de Municipis. A tots ells se'ls imputa un delicte contra l'administració pública. Aquest dijous, el jutjat d'instrucció 1 de Sabadell ha començat a notificar les imputacions en relació a la peça separada del cas Mercuri, que afecta a tots aquells alcaldes pels cobraments rebuts de la Federació de Municipis de Catalunya. Tots ells hauran de declarar els dies 3, 4, 5 i 9 de setembre. Segons la investigació, l'exalcalde de Sabadell i expresident de la Federació, Manuel Bustos, hauria promogut un sistema de sobresous camuflats segons el lloc que ocupaven els alcaldes i no segons els desplaçaments o dietes corresponents. De fet, aquest cas ha acabat provocant la dimissió de Bustos de tots els seus càrrecs públics i la seva retirada de la política. L'alcaldessa de Tiana va cobrar 3.333 euros entre l'octubre del 2011 i l'octubre del 2012 com a responsable de la Comissió d'Esports de l'entitat municipalista. Ara el que s'investiga és si es tractava d'uns cobraments fixes en concepte de dietes o desplaçaments. Esther Pujol, en declaracions a Ràdio Tiana, va assegurar haver rebut aquests diners per les tasques desenvolupades a la federació. Tinc la consciència molt tranquil·la perquè he desenvolupat les meves tasques amb responsabilitat, va explicar. A més, va afirmar haver declarat aquestes percepcions a l'agència tributària. A principis de mes, després de conèixer la investigació, Pujol va retornar els diners a l'entitat davant un notari. Segons Pujol, es tracta d'una mala gestió de la federació i assegura sentir-se enganyada. Quan el debat sobre els sobresous, l'alcaldessa ha recordat en tot moment que ella no cobra sou de l'Ajuntament i que, per tant, en el seu cas, no es podria parlar de sobresou. L'alcaldessa Esther Pujol assegura haver rebut la notícia sobre la seva imputació amb indignació, tot i que era esperable. S'ha mostrat indignada perquè aquesta sigui l'única forma de demostrar la legalitat de la feina feta, així ho ha explicat.
És indignant que s'hagi passat per una imputació per tal de poder prestar declaració. És una llàstima i, per tant, demostrar que la legalitat d'aquestes percepcions i la legalitat de la feina feta, que no s'hauria d'estar en qüestió en cap moment, doncs és indignant. Hagué de passar per l'etiqueta aquesta de la imputació, però és l'únic espai processal que tenim al respecte. Jo mateixa he demanat en diverses reunions amb els nostres advocats de tots els grups polítics doncs, a poder fer declaracions voluntàries com a testimonis i no hem tingut l'ocasió perquè no existeix aquest espai processal.
El proper dia 9 de setembre, Pujol haurà de declarar davant la jutgessa que investiga el cas Mercuri. A l'alcaldessa i als altres 40 alcaldes se'ls imputa un delicte contra l'administració pública. Segons la investigació, podrien haver cobrat sous encoberts de dietes o desplaçaments segons el càrrec que ocupaven.
Ens prendran declaració d'aquesta legalitat de totes les actuacions preses i si de cas que identifiquin irregularitat respecte al funcionament intern o la gestió interna de la Federació de Municipis, però en cap moment respecte a la nostra tasca i respecte a la nostra legalitat de la percepció d'unes remuneracions que es consideren legals.
Entre l'octubre del 2011 i l'octubre del 2012, l'alcaldessa va cobrar 3.333 euros com a responsable de la Comissió d'Esports. Pujol recorda que durant tot aquest temps ha fet molta feina, com la de treballar per la sostenibilitat dels equipaments esportius dels municipis o per les bones pràctiques esportives.
És molt trist que tinguem que dedicar temps i esforços per demostrar aquesta feina feta i per demostrar que la feina està ben feta. Crec que també possiblement hem arribat a aquest punt en què la vida política s'han fet coses malament, però justament la representació institucional de la Federació de Municipis de Catalunya de tota la tasca feta per tots els alcaldes i la meva en qüestió no és una mala feina, és una molt bona feina. Per tant, això de que en la vida política han fet coses malament i hem arribat a aquest punt és cert, però aquest no és el cas.
Actualment, a banda de ser presidenta de la Comissió d'Esports de la Federació de Municipis, també ho és de la de Comerç i Turisme. Els càrrecs directius d'aquesta entitat, però, van deixar de cobrar per aquesta feina a partir de l'any 2012. Esther Pujol afirma que hi treballa per compromís amb el municipalisme. L'alcaldessa assegura haver informat tots els grups de l'oposició sobre la seva imputació en el cas. Esther Pujol, després de conèixer la seva imputació, ha posat el seu càrrec a disposició del partit. No ho ha fet sol a tots els alcaldes i alcaldesses socialistes que han estat imputats pels suposats sobresous de la Federació de Municipis de Catalunya. Han posat els seus càrrecs públics i orgànics a disposició de la direcció nacional del partit, segons ha informat el PSC a través d'un comunicat. Els socialistes catalans consideren que aquestes imputacions són una precipitació judicial. A més, defensen que el pagament de compensacions econòmiques sempre ha estat relacionat amb l'exercici de responsabilitats dins l'entitat municipalista. El PSC de Tiana, però, ja va manifestar a través d'un comunicat el seu suport a l'alcaldessa de Tiana i primera secretària del partit Pujol, i els socialistes van parlar del tema durant una assemblea celebrada a la seu del seu partit. L'alcaldessa Esther Pujol està imputada pels cobraments que va rebre de la Federació de Municipis de Catalunya com a responsable de la Comissió d'Esports. Pujol haurà de declarar davant un jutge a principis de setembre. Pujol assegura estar indignada amb el fet que la imputació sigui l'únic mètode amb el qual declarar. A més, ha posat el seu càrrec a disposició del partit, igual que tots els alcaldes socialistes que han estat imputats pel cas de la Federació de Municipis de Catalunya. Aquest mes d'agost farà 20 anys d'una de les catàstrofes més grans que ha viscut Tiana, l'incendi de l'any 1994. Els testimonis d'aquell 11 d'agost ens expliquen com ho van viure. És l'especial informatiu dels 20 anys de l'incendi de Ràdio Tiana.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.
Especial de l'incendi del 94 a Ràdio Tiana.
L'11 d'agost d'aquest 2014 és el 20è aniversari d'una de les catàstrofes més grans que ha viscut Tiana, l'incendi del 1994. 20 anys després, la muntanya continua recuperant-se. Segons els experts, la recuperació total tardarà dècades en arribar. Policies locals de l'època, monjos de la Cartoixa, veïns de Can Gosc i tianencs en general encara tenen el record d'aquella data molt present en la memòria. Avui escoltem la història vista des dels seus propis ulls i amb les seves veus. Tiana ha viscut uns 40 focs més des d'aquell any. Tot i això, la resposta dels serveis d'emergència i les connexions actuals fan que sigui complicat que es pugui repetir un incendi com el del 94. Tot i això, administracions i activitats populars com la plantada o el Clean Up Day treballen per prevenir desastres naturals. L'11 d'agost d'aquest 2014 és el 20è aniversari d'una de les catàstrofes més grans que ha viscut Tiana, l'incendi de l'any 1994. 20 anys després d'aquesta data, la muntanya del poble presenta un aspecte totalment diferent. Segons els experts, però, aquest espai natural tardarà dècades per recuperar-se totalment del desastre. Així ho ha explicat el regidor de Medi Ambient del municipi, Héctor González.
20 anys després del gran incendi, doncs, recuperant-se mica en mica, mirant de tornar a la normalitat després d'aquella catàstrofe. I bé, és un camí molt llarg, perquè la recuperació total d'aquest bosc comportarà dècades i dècades i dècades. Vull dir que segurament cap de nosaltres, dels que som vius ara, podrem veure la recuperació total. Partim d'un fet catastròfic que va penetrar molt, molt, molt terra endins, i això ha impedit, doncs, que les espècies autòctones del típic bosc mediterrani que teníem abans de l'incendi, doncs, es pugui tornar a instal·lar com estava abans de l'incendi.
Aquell dia es calcula que es va cremar el 40% de l'extensió de tot el poble, entre 200 i 300 hectàrees. Algunes de les espècies que dominaven llavors la muntanya tianenca eren les vinyes, les alzines o els pins. La lenta recuperació de tots aquests boscos s'ha complicat amb l'aparició de nous incendis.
Sobretot el que tenim ara és aquesta fase, diguéssim, primerenca de recuperació, que el que dona és això, arbust, i l'arbust és el que, quan hi ha un incendi, doncs és l'espècie que es crema. Efectivament, amb aquests darrers incendis el que s'ha cremat era soca cremada. Per tant, la lenta, lentíssima recuperació d'aquest bosc amb aquests incendis recurrents doncs, fa que la recuperació encara sigui molt més lenta.
Actualment, dins aquest procés de recuperació natural, a la muntanya de Tiana hi predomina el matollar. Els arbrats aïllats que hi ha són majoritàriament pins blancs, pins pinyoners i alzines. Activitats populars com la plantada ajuden a que algunes espècies d'arbres tornin al bosc. Segons la Regidoria de Medi Ambient, les activitats que ajuden a conscienciar la ciutadania s'han de mantenir per sempre.
L'11 d'agost de 1994 era un dia calorós i de ple estiu. Els tianencs van veure com la zona de Canyet, a Badalona, es declarava un incendi que va avançar en tres fronts. Un d'ells es va dirigir cap al poble. La calor, el vent de ponent, la sequedat del terreny i la gran nombre d'incendis d'aquells dies cremaven a tot Catalunya van fer impossible disposar de totes les dotacions que calien per fer front al foc. Va entrar per la zona de la vall de Montalegre i Sant Romà. Ràpidament es va propagar per tot el terme municipal, passant pel poliesportiu fins a arribar a l'Ella. 300 hectàrees d'arbrat i matoll es van calcinar, el que suposa un 40% del terme municipal de Tiana, que té 790 hectàrees. L'alcalde en aquell moment, Josep Maria Escuder, declarava al diari La Vanguardia que era una cosa imparable i fins que no va baixar la violència de les hores inicials no l'hem pogut controlar. La piscina va quedar molt afectada i tancada durant uns dies. Tiana es va trobar sense aigua, llum i en molts casos sense telèfon. En aquell moment, la Teresa Parreño explicava al mateix diari La Vanguardia: espero que els meus nets puguin recuperar la verdor que jo havia conegut. Un dels que millor recorda l'incendi és Manolo Mancebón. Ell en aquell moment era policia local i tot i que acabava de sortir del servei no va dubtar ni un segon en tornar a agafar el seu Seat Panda i tornar a donar un cop de mà en tot el que va poder. Ell va veure com un fenomen molt especial aquell incendi.
Hubo mucha colaboración. Lo que pasa que fue una, para mi opinión, yo siempre he dicho que aquello fue un fenómeno. Porque eso de que fuera, como yo fui a Casas de Pallés, por decirte algo, allá a Calmasdeu, y coño, el compañero, que era el Ramón, en el medio de la era, limpia como esto, tenía un saco de aquellos de que se decían antes de esparto, y se pegó fuego. Y si antes mira fuego. Y luego lo que yo no entiendo, cómo se pegó fuego un chiple de la puerta del cementerio i l'altre no.
El foc es va propagar per tota la muntanya i va cremar gairebé tot el bosc tianenc, a excepció de 4 hectàrees del rocà que van ser de les poques que es van salvar. La velocitat i la violència d'aquell foc va sorprendre a tothom. Mancebón té la teoria que el foc es movia pel mateix aire.
No, no, es que iba por el aire. Y eso que me dicen a mí, eso que me... Hombre, algún punto puede sí. Eso que me dicen a mí, no, las piñas que trataron. ¿Qué coño iban a jatar las piñas a la puerta del cementerio? ¿De dónde iban a venir? A ver si me entiendes, que la gente dice, oh, es que las piñas explotaban. El aire llevaba el fuego, para mí, y no me lo quita nadie. No, no, y no me lo quita nadie, tú, es que el aire llevaba, porque había fuego por el aire.
El dia següent de l'incendi, i amb la llum del dia, arribava el moment de fer les valoracions. Ara creu que en 20 anys el bosc s'ha recuperat, però considera que en aquell moment es va viure molta tristesa. Manolo Mancebón.
Después del incendio ya recorre por mucha tristeza, porque relativamente lo que pasó con el hombre ese y la desgracia que hubo de todo el bosque que se quemó es un poquito... Ahora mira, se ha recuperado ya, pero ha costado mucho, ¿eh? Y a mí el bosque es lo que más me gusta, más que la playa. Yo eso no lo voy a negar, porque me he criado o no me he criado en el bosque y, oye... Però fue una pérdida muy grande.
Ell va dedicar-se molts anys a patrullar Tiana i les va veure de tots els colors. Però, sens dubte, aquest incendi és el que més recorda i el que considera un fet dels més dramàtics i greus que ell té a la memòria.
Jo sí. De tots els que hi havia en Tiana, per mi, el més grave i el més peligroso ha sido ese. Porque no sabías para dónde venía el fuego. Venía por el aire, ya te lo he dicho antes, es que venía por el aire, tú. Fue un poco, era un poco grave, ¿eh? Yo para mí lo encuentro que fue un fuego un poco, yo no he conocido a ninguno más, porque yo los veo por ahí, ahora por la tele y digo, coño, pero Aquí, ahí van quemando, quemando, pero es que aquí quemaba, aquí estabas ahí y no quemaba y allá sí. Vale, más que no venga otro.
L'Àlvar Suñol va veure com el foc li arribava gairebé a casa. L'artista tinenc recorda aquell dia com un dels més durs de la seva vida. En molts moments va patir per si el foc arribava tant a la seva casa com al nucli del poble. Ell recorda com el jovent tinenc que es va presentar a casa seva a donar un cop de mà, l'Àlvar Suñol.
El vent portava cada vegada més el foc cap a casa. El temor era que s'estengués i anés a parar en el nucli de Tiana i la primera preocupació, evidentment, va ser a casa, no? que és el que estava més a prop, a dalt, on hi ha l'aire. Els pins començaven a cremar i a explotar les pinyes i de cop i volta ens vam trobar que casa estava plena de tota la joventut de Tiana, no? Que, a més, es anava repartint amb una solidaritat i amb una estima a l'entorn, a la naturalesa i al poble.
Recorda com intentaven apagar els pins de la part de dalt i com el jovent ajudava a buidar l'aigua de la piscina per poder apagar l'incendi. Quan ja ho tenien tot a punt, la sort els va canviar per ells, al igual que el vent.
I de cop i volta el vent va girar. De cop i volta el vent va girar, quan ja teníem totes les coses més o menys que nosaltres consideràvem de valor, doncs ja les teníem a baix, a punt de marxa, no? I bé, per sort, doncs el vent va canviar i va deixar, doncs, l'empremta que encara, segons quins llocs, malauradament es nota, no?
Tot i que finalment no van patir danys a la casa ni personals, ell reconeix que va passar molta por, no només per si es cremava la seva llar, sinó perquè el foc no passés la riera i arribés al centre del poble.
Vam passar por, vam passar angoixa, sobretot vam passar angoixa perquè si es pogués traspassar, que justament amb alguns que estàvem allà a dalt, és que si això agafa aquí casa, es anirà extenent en el poble de Tiana. I això ens va crear verdaderament una angoixa terrible. Imagina't que pensar en que això podria passar, que podia traspassar la riera i anar-se'n cap al centre del poble, no?
Després d'aquell incendi, ell va decidir recompensar a tots els que havien ajudat i va organitzar un gran dinar a casa seva per acollir els voluntaris i personal que va mostrar la seva solidaritat amb ell. Una solidaritat necessària en tots els aspectes, l'Àlvar Suñol.
Que la solidaritat existeix, ja ho sabem, i que tots la joventut tenen, que aquella era una joventut, ara n'hi ha una altra, evidentment, aquella joventut ja deixa de ser jove per ser, pues, ja una miqueta més madureta, i la joventut que hi ha ara continua sent solidària i continuarà sent solidària. I hem d'esperar que no solament Tiana, el país continuï sent solidari.
En Ricard Minoves viu a la part més alta de Tiana, el que es coneix com Calarsís. Allà, en aquell moment, acabava el poble. No hi havia les noves urbanitzacions. Només l'ampliació de l'avinguda Bagarí, que, segons ell, va ser el que va salvar de les flames casa seva. Ell va veure com el foc li entrava fins al pati del darrere. Arribava de treballar i notava l'angoixa en els veïns. Ricard Minoves.
Bé, doncs, el dia de l'incendi el recordo bastant terrorífic, no? Perquè jo estava a Badalona treballant, em van avisar que hi havia un foc aquí a Tiana, i vaig pujar, i aleshores, mentre anava pujant cap a Tiana, doncs es veia com un núvol fosc sobre tota la zona de Tiana, i a mesura que anàvem pujant per Tiana, doncs cada cop es veia més angoixament de la gent, més moviment, etc etc. I aleshores, bueno, quan vaig arribar aquí a casa, doncs em vaig trobar, doncs, el sarau aquest, no? Vull dir que em van explicar que el vent bufava des de la conreria, venia amb una velocitat increïble, i que aleshores, a l'arribar aquí al carrer de l'avinguda Joan Garí, va parar i vaig canviar de cantó. I aleshores, bueno, pues va ser aquesta una mica la història, no?
A l'arribar a casa, col·laboració dels voluntaris, hi va trobar el seu pare amb una mànega refrescant la zona. És la imatge que millor recorda ell.
El meu pare va començar amb la manguera, va començar a remullar tots els arbres, totes les plantes, tot el que va poder, però lògicament amb una manguera, doncs, era una mica insuficient, no? I aleshores, bueno, aquí està el tema. Van venir gent, vull dir, hi havia una mobilització ciutadana bastant important, ajudant els uns als altres amb el que es podia, però bueno, afortunadament, doncs, només va arribar fins aquí i la cosa es va quedar parada, tot i que la gent, tothom anava ajudant amb branques, amb el que podien.
Minoves ara veu una Tiana molt canviada, tant per tenir més edificacions com pel fet de que el bosc torna a tenir un color verd intens.
Va ser horrorós, perquè semblava que sortissin els dimonis de l'infern, perquè va començar per allà lluny a Can Ruti i dèiem, oh, no vindrà cap aquí, no, que va. Mira, es va moure un aire i les pinyes enceses volaven d'un cantó a l'altre i les pinyes feien xipum, xipum, i de cop i volta ens vam veure rodejats pel foc.
Aquí no va quedar res. Xipressos, els gossos els vam tindre que deixar anar, el meu pare se'l van tindre que endur una mica la força perquè no volia abandonar la casa, i bueno, quan vaig arribar jo tot era un desastre, tot ple de fum, tot encara la part de davant que és més brolla i més arbustos, doncs tot això va quedar tot incendiat i encara sortien flames per tot arreu.
Jo vivia al carrer de la Mercè i jo, doncs, cada vegada que vim per aquí recordo que vaig estar tot el dia plorant. De casa meva veia les flames i tothom ens vam apropar a ajudar cap allà. Feia molta tristor i a més paties molt per la gent que vivien a prop perquè et deien que el foc estava arribant a les cases.
L'11 d'agost de 1994, un incendi inesperat, ràpid i devastador va cremar el 40% de l'extensió del municipi de Tiana. Inesperat i ràpid perquè l'incendi es va iniciar a la muntanya de la Vallençana, va rodejar l'Hospital de Can Ruti i va avançar en tres fronts, de Badalona fins a Tiana, de Montcada a Sant Fost de Campsentelles i l'últim front cap a la Conreria. El vent de ponent bufava fort i el foc va arribar a prop de les cases de Tiana.
Vam passar por, pensant que se'ns cremava tot. Jo ara, quan veig a la tele tots aquests incendis, penso que es passa molta por. És que, a més, dèiem, oh, que lluny està, res.
I van venir i diu, per allà al Marram hi ha un d'allò de foc. Collins, al moment, però al moment de res, va tancar la botiga, se'n van pujar ell i la nena cap aquí dalt, i ja van trucar-me dient que ja estaven mortejats, però va ser ràpid, 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 ràpid.
L'incendi avançava ràpidament i tot el veïnat va ser mobilitzat. Els veïns, que vivien per la zona afectada, van ser desallotjats per la policia.
Van dir que no estiguéssim a casa, que abandonéssim la casa, i una vegada ja va quedar tot, almenys aquesta zona, que ja quedaven les flames, poques flames i cendres i tal, i l'incendi va començar a córrer fins a, bueno, sort de canciller i tot allò.
Anava despenjant les cortines de tota la casa. Nosaltres vam mullar tots els cantons perquè el foc ens va rodejar.
La por al cos era present per a tothom, tant pels veïns que estaven exposats a l'incendi en primera persona com per aquells que vivien en zones on no hi arribava el foc. Els mitjans i recursos per extingir l'incendi eren insuficients. El bosc de Tiana cremava, però no era l'únic en el territori català. Per aquesta raó, la falta de bombers i mitjans aeris van haver de repartir-se per les diferents zones. No donaven a l'abast. Molts dels veïns que vivien al centre del poble, badalonins i gent de la zona, van fer pinya i van pujar al terreny afectat per ajudar i col·laborar a extingir l'incendi.
El jovent del poble va col·laborar molt, eh?
Sí, tothom va ajudar, eh?
I els nanos van ajudar molt, bombes a les piscines i buidar-les i van salvar les cases, aquelles també, perquè el foc, ara on viu més germana, tenen la pinada tota la piscina, doncs era foc per tot arreu.
L'incendi va cremar 300 hectàrees d'arbrat, matoll, i va provocar la mort d'un cartoixà del Montalegre quan intentava escapar de les flames. Però el malson no va acabar aquí. Els dies posteriors a l'incendi van ser molt durs per al veïnat tianenc. El poble sencer es va quedar sense aigua, sense llum i fins i tot en alguns indrets sense telèfon. El fum, les cendres i la imatge de l'incendi un cop extingit va estar present entre els tianencs durant una llarga temporada.
L'ajuda de part de l'Ajuntament no vam tindre cap. Tot el que vam fer és doncs, arrencar tots els arbres que es van cremar, canviar part de les finestres que es van cremar també, arreglar-ho tot i ho vam fer nosaltres mateixos. No vam tindre cap ajuda. Inclús hi havia ajudes pels que havien perdut coses als agricultors, però nosaltres, com que tenim hort i tot això, però és per consum propi. O sigui que no vam tindre cap tipus d'ajuda ni dels arbres que em van cremar ni res.
El fum aquell que se'ns posava aquí la gargamella, almenys a mi, i tota la casa plena de... Tota la casa estava plena de cendra, totes les cases plenes de cendra, això que vam tancar totes les finestres. Vull dir, va ser horrorós.
Una imatge que molts recordaran tota la vida. Un dels pitjors incendis, o millor dit, el pitjor incendi mai viscut aquí a Tiana.
Jo sóc de tota la vida aquí a Tiana i com aquest incendi mai. Hi ha hagut molts incendis, el meu pare també, però com aquest i sense mitjans que apaguessin el foc ni res, no, perquè jo no vaig veure ni un cotxe de bomber, ni un helicòpter, ni vaig veure res.
Des que estic a Tiana i hi porto 40 i pico.
Jo que he nascut a Tiana no l'havia vist mai, una cosa així, mai. És que no.
Ràpid, és que va ser ràpid, però ràpid, eh?
Avui, 20 anys després de l'incendi, el bosc de Tiana torna a tenir vida, el color verd és predominant i la vegetació s'ha anat restaurant. Aconseguir-ho no ha estat fàcil, però gràcies a una Tiana unida i conscienciada, després de tot el que van patir, cuiden el bosc com un tresor. Una mostra d'això és la plantada popular que s'organitza anualment pel Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Tiana. Cada any, els veïns tianencs planten arbres i arbustos i gràcies a la col·laboració de tots, la serralada de Marina cada any fa més goig.
I fem molt per aquest poble perquè cada any anem a la plantada dels arbres, cada any, amb els nens, el meu net, tots a plantar arbres. Cap aquí hem plantat molts i ara estem plantant cap a darrere, cap a la, on està la font. I no volem més foc, n'hi ha que cuidar tot.
I quan vinc cap aquí pues em poso molt contenta perquè ja ho veig de color verd. I ara venim a fer una mica d'exercici.
Sempre comentem.
I sempre parlem d'això.
Sempre que baixem a... Sempre que baixen a aquest carrer comentem que maco que està ara i com estava. Clar, i com
anys,
estava.
20 anys, perquè sí. Pugui arribar a estar una mica bé una altra vegada.
Sí. Ara està bastant bé.
Sí, però ha estat molt temps marró.
Han passat 20 anys de l'incendi. Tiana ha recuperat el color i la vivesa del bosc. I a poc, amb el temps, tot quedarà com un malson que tots esperem que no es torni a repetir mai més.
Continuem amb aquest especial de l'incendi i, sens dubte, si alguna cosa va passar greu aquell 11 d'agost aquí a Tiana va ser la pèrdua d'una vida humana. En aquest cas, d'un cartoixà que, malauradament, va ser atrapat per l'incendi quan, segons sembla, intentava ajudar a sortir amb una persona de la cartoixa. Tenim amb nosaltres amb un dels representants dels amics de la cartoixa, Enric Ricard. Què tal, Enric?
Hola.
Moltes gràcies, primer de tot, perquè sé que els cartoixans t'han nombrat com aquí portaveu, parlant clar i malament de tot el que és aquest incendi, tot el que va passar aquell 11 d'agost d'ara fa 20 anys.
Sí, ells no poden sortir, no poden comunicar-se per la seva ordre i m'han nombrat a mi com a representant.
Situem-nos, 11 d'agost de 1994. Possiblement passar la cartoixa, parlàvem l'altre dia, un dels fets més greus des de la Guerra Civil.
Sí.
És a dir, quan la cartoixa, a la Guerra Civil hi ha 3, i em sembla que hi ha 3 o 4 cartoixans morts,
Sí, finalitzada la Guerra Civil, s'incorporen, van arribant els monjos que havien marxat, i torna a la vida normal. El problema gran els hi ve a l'11 d'agost, amb aquest incendi, que segons l'informe policial va ser un incendi intencionat que es va originar al municipi de Badalona, van detenir fins i tot la persona que el va provocar, i aquest incendi va anar pel vent muntanya amunt. A l'alçada de les 5 de la tarda va arribar la cartoixa i aquí comença el drama.
Aquí comença el drama perquè, com tothom que aquell any recorda l'incendi, tothom recorda la velocitat a la que es va moure aquell incendi.
Sí.
I la Cartoixa no van tindre temps de desallotjar-la.
No, els van enganxar envoltats pel foc. Va pujar de seguida la Guàrdia Civil, policia local, fins i tot el tinent alcalde que estava en aquell moment aquí a l'Ajuntament de Tiana.
Sembla que era l'Herrando, no?
Sí. Sí, no volia dir noms, però sí.
No ho podem dir perquè en aquella època era...
Sí, sí, està registrat. I va donar l'ordre de marxar, d'evacuar. El prior va dir que entenia que no era necessari perquè l'edifici era de pedra i les parets de l'església, no sé si fan 2,5 metres de gruix, o sigui, per allà el foc no passa. Però que sí, que sí, que sí, que evacuem, que si no evacueu jo em tinc que quedar-me aquí amb vosaltres. I llavors el prior, el Josep Arbolí, va dir, Jesús Arbolí, va dir, doncs, cap a baix.
I aquí comença l'evacuació. Quants monjos hi havia en aquell moment?
En aquell moment hi havia 13, perquè dos estaven de visita al metge a Badalona.
I no van poder tornar a la Cartoixa, perquè recordem que la carretera es va tallar.
No es van enterar. Es van enterar quan van sortir del metge.
Coses de la vida, eh?
Sí. El drama comença quan donen l'hora d'evacuar. Hi ha dos monjos i un noi que estava d'aspirant. Decideixen marxar pel seu compte. I en vez d'esperar a agrupar-se en cotxe, se'n van amb el cotxe d'aquest aspirant, se'n van anar cap a el que diuen la Porta Maiola, que és la dels Horts, i es van trobar la porta tancada. Al trobar la porta tancada, doncs, van tenir que abandonar el cotxe i intentar tirar enrere, però llavors el foc els venia per darrere ja, que ja és un camí de xipressos i estaven els xipressos ja com en torxes cremant. Van intentar saltar la tàpia, només la va saltar l'aspirant, un noi jove, que es diu, com es deia aquest bon noi, Javier Morengo, i era una alçada de 4 metres i la va poder saltar. Però està clar, els altres dos, ja més grans, el monjo que es va morir tenia 65 anys, l'altre em sembla que en tenia 50, van anar a buscar un tros de menys alçada i van aconseguir saltar la paret.
Aquella, durant molt de temps, el rumor que corria aquí Tiana, i parlo perquè és allò típic que sentia pel carrer, era que aquest aspirant va pujar la tanca i quan es va girar a intentar agafar el monjo ja l'haver envoltat en flames.
No.
Saps que això es va dir durant molt de temps, sí, per aquí el poble?
Aquest noi, el Javier, quan va saltar la tàpia de 4 metres, la va quedar incomunicat amb els altres i que cames, ajudeu-me, va marxar. El foc li venia, és molt humà.
Sí, clar, no estem justificant la seva acció,
no,
però ho dic perquè aquella imatge de que va desaparèixer fins al dia següent no va ser, tornar a...
Va ser l'altre monjo, després van aconseguir saltar per un lloc d'una paret de 2 metres d'alçada. El monjo que va morir, el germà Agustí, ja estava molt... Era un home que patia del cor, havia tingut ja... havia tingut infarts, taquicàrdies... havia acabat de passar una hemiplegia feia 3 mesos i encara estava en recuperació, la mà esquerra no li anava massa bé i va quedar molt trasbalsat. I llavors el corre cap a la segona porta, el va caure. El primer la va passar el germà Jesús, que està aquí a la Cartoixa encara, aquest la va passar, i al girar-se per ajudar a passar l'altre, i el va veure que havia caigut per un desnivell d'uns 10 metres i estava estès ja. Ja sense senyals de moure's ni res.
Gairebé va morir abans de que el cremessin, no? Com aquell diu?
Sí. Després, l'autòpsia, quan li van fer l'autòpsia, el resultat és de que ja era mort al moment que li va arribar el foc.
És a dir, que els seus problemes de cor va ser el que van...
El va matar un infart.
No, perquè moltes vegades, exacte, aquella imatge, però això que dèiem, no, dels rumors que corren per un poble, moltes vegades aquesta imatge de no, es va girar, va veure que ja estava envoltat en flames, allò
no.
Per posar-li una mica més pa que formatge a la història, no?
Bueno, això sempre agrada.
Sí, no?
Però no, la veritat, els informes, fins i tot el de la Guàrdia Civil, el de la policia local d'aquí de Tiana, l'autòpsia, que està clar, aquí sí que no hi ha mentida, aquí van dictaminar que era mort d'infart abans d'arribar al foc.
Com es viu aquest episodi a la Cartoixa? O sigui, ara m'ha explicat una mica, hem relatat els fets, què va passar, Però com es viu dintre la Cartoixa aquest fet? Perquè, clar, de cop un lloc que estan totalment aïllats, que estan, viuen amb la seu, el que marca la seva ordre, es troben amb un fet tràgic, com és un incendi, i com es viu aquell moment a la Cartoixa? T'ho han explicat alguna vegada com es va viure allò?
Doncs es va viure amb una mica de desconcert. Pensa que fins i tot el, que ara sembla anecdòtic, el pare sacristà, es van reunir tots al pati d'honor. I mentre esperaven instruccions, el pare sacristà, per la rutina, va veure que era l'hora de tocar salve, va entrar dintre l'església, toca salve i torna a sortir al pati d'honor. O sigui, una mica deurien estar completament fora de lloc. Porta una vida pausada i aquest estrès no crec que el paieixi massa.
Aquí vaig, no? És a dir, una vida pausada, de tranquil·litat, silenci, de silenci quietud, absolut, de quietud, de solitari. Que de cop aparegui policia, guàrdia civil, bombers, amunt, avall...
L'informe... cada monjo va fer un informe després, és un costum que tenen ells, i l'informe d'aquest del sacristà, del pare Lluís, deia, diu, és que allà, diu, tothom cridava, tothom anaven els guàrdies tocant els pitos amunt i avall i ningú s'entenia, un deien cap a la dreta, els altres cap a l'esquerra, nosaltres al mig, però bueno, al final van organitzar doncs, la sortida. Mm. Sortida que també va ser problemàtica.
Sí, clar, perquè estem parlant de que els monjos, hi ha molts que encara són vius, però ja tenien una data en aquella època també.
Sí, i més hi anava un en cadira de rodes, que la feina va ser per entrar-lo al cotxe.
Estem parlant que hi havia gent en cadira de rodes, sí. Estem parlant de gent gran i molt de fum.
Fum, foscor.
Exacte, perquè va arribar a tapar el sol en molts moments aquell incendi, i la Cartoixa no deixava estar dintre la vall de Montalegre, que és enfonsada totalment.
I estan allà, doncs veien com el foc passava per sobre la Cartoixa, com els arbres de dintre la Cartoixa cremaven. Això és pànic.
La imatge que podreu recuperar a la local, la imatge de l'enterrament precisament del germà, es veu la imatge, potser, més que l'enterrament en si, es veu tota la Cartoixa envoltada i tots els xiprers de la Cartoixa cremats completament.
Expliquen que on van arribar el mateix dia, van arribar cap allà a les 10 del vespre. Primer, quan van aconseguir sortir, van anar a les franciscanes, i allà a les 10 del vespre van tornar cap a la Cartoixa perquè la flama ja s'havia apagat, quedaven punts de foc, però ja es podia tornar. I era desolació, diu tot. Imatge de desolació, sense llum, sense aigua, les portes cremades...
Clar, les portes sí que eren de fusta.
Sí, el que era fusta estava cremat. El campanar que estava cremant, els bombers intentant apagar amb la manguera i no tenia prou pressió per arribar fins dalt, i esperen que caigués la campana.
Clar, perquè jo està lligat en cordes.
Un tronc, clar, una viga de fusta, i estava cremant, i esperen que s'acabés de cremar i que caigués la campana.
20 anys després, la Cartoixa està recuperada, però una de les coses que potser va provocar aquest incendi va ser descobrir la Cartoixa de Montalegre. M'explico.
Sí, sí, sí.
La Cartoixa estava tapada totalment, sí. I quan arriba aquest incendi del 94, la Cartoixa és visible des de migdiana.
Això és el que anava a dir jo a continuació, però t'has adelantat, Pillo. Abans estaven aïllats, tu pujaves per la B500 i no els veies. Veies la punta del campanar. I van quedar al descobert, com si de cop i volta els haguessin tret tota la protecció de la naturalesa que els aïllava, i van quedar els descoberts. I moltíssima gent va descobrir que allà hi havia una Cartoixa, perquè van descobrir un edifici que fins ara no veien. I estan, doncs, diguem que un 70% tapats ja.
Mm-hmm. Sí, però aquella imatge de... Fins i tot, ara no sé si ho diré bé, però quan passes per el pont, per el túnel de la B20, si mires el seminari, veus el seminari i la Cartoixa, sí. Cosa que abans ni de broma veies la Cartoixa.
No. Tens que anar cap al sector de Sant Romà, al peu de la vall, per veure tota... Veu Sant Romà, la Cartoixa i la Conreria. Mm. Però era una imatge doncs, que abans no es veia. Mm.
Quines seqüeles va quedar d'aquest punt, d'aquest fet? Perquè, clar, suposo que per als cartoixans, tot i tindre soledat i no tindre excessiva relació entre ells, perdre un germà és una pèrdua important.
Va ser un cop molt fort, i fins i tot el germà Jesús, el que anava amb ell, que va intentar baixar el desnivell aquest per agafar-lo però ja va veure que no es movia i que el foc pujava i va tenir que recular. Va tenir una crisi nerviosa molt forta i va tenir que marxar. I va anar a la Cartoixa de Saragossa. I al cap d'uns anys va poder tornar una altra vegada aquí a Montalegre. I ara hi és encara.
Suposo que és dur, no?, veure la imatge de la Cartoixa en la que tu estàs desolada, perdre doncs, a un germà,
sí.
I tu estàs allà, és a dir, tu ser l'última persona que...
La persona que quasi tocant, quasi a punt d'agafar-lo, el foc et fa retrocedir.
La Cartoixa de Montalegre potser és el que dèiem des de la guerra, que no tenia un fet així, no tan greu?
No, no havia tingut res tan fort. Ni pràcticament es pot dir que havia tingut cap problema. Des de la guerra fins al 94 havien viscut tranquils, aïllats, sense preocupar-se de res.
Quan has anat a preguntar a la Cartoixa per el fet aquest de l'incendi, han rememorat moltes coses? S'han recordat de moltes coses? Potser no és la millor, però s'han sent l'Espurna aquella...
Entenc el que vols dir. No ho tenen molt assumit, és un fet que va passar, ells sempre s'abandonen a la voluntat de Déu, i si Déu ho ha permès és perquè Déu sap el perquè ho ha permès, i s'abandonen. Ells només pensen en Déu, preguen en Déu i viuen en Déu. Si Déu així ens ho ha volgut, doncs és així. El que passa que sí, està clar, a molts se'ls ha refrescat la memòria al anar a fer quatre preguntes, deixar-me els dossiers de tota la documentació, tant fotogràfica com de diligències, informes de bombers, de guàrdies civils, de la policia, tot, perquè ja me'l pogués llegir, i ja està, això és fort. Quan veus les fotos de com va quedar tot, m'imagino com ho deuria veure en ells al natural. Impressionant, impressionant.
Parlàvem d'aquest episodi, un episodi clau a l'incendi del 94 i un episodi clau a la història de la Cartoixa, no ens enganyarem.
Sí.
Perquè suposo que és allò que dèiem. L'altre dia vas fer una conferència i parlaves de la Guerra Civil, de l'entrada, de la sortida, quan van abandonar la Cartoixa, quan hi van tornar. Però clar, això és una cosa molt tràgica, molt i molt inesperada.
Sí, perquè a més una guerra, doncs és una guerra. Ja sabem com acaben, no sabem com comencen, però sabem com acaben. Però que de cop i volta estiguis tranquil, molts d'ells aquí tancats a la cel·la, i que de cop i volta sentin pitos i xivarris, surtin i vegin la Guàrdia Civil pel pati i ràpid, que estan voltats de foc, per ells és molt més fort que per nosaltres.
Jo tinc la sort d'haver entrat a la Cartoixa i et puc dir que veure la imatge d'un Guàrdia Civil, policia, bombers, per allà dintre, mangueres, corredisses i tot, no és la imatge, habitual, per entendre's, sí. Que t'aboca la Cartoixa, no?
Ara la Diputació, Serrada Marina, que estan allà dalt, amb el local que havia sigut de la Guàrdia Civil, que és propietat dels monjos, a canvi d'estar allà, doncs els netegen periòdicament els 15 metres al voltant de les parets de la Cartoixa. O sigui, ara sempre tenen cura de tenir-ho sempre ben net, perquè no, el foc no arribi a la tàpia.
Molt important.
Sí.
En aquest incendi es va cremar tota la massa forestal de Tiana, excepte 4 hectàrees. Tot el que és la Cartoixa té una part de bosc que és propietat seva.
Sí.
També es va cremar tot el que eren els horts, tot el que era el voltant, on collien les herbes en aquell moment, no?
Se'ls van cremar 60 i pico hectàrees. 59 de bosc, una de pollancres, una trentena d'arbres fruiters, sembla que 80 ruscos d'abelles, tots els arbres de dintre la Cartoixa, els de dintre el claustre, els xipressos del cementiri, tot el que es podia cremar es va cremar.
Avui en dia tot torna a estar igual, o molt semblant. Parlo a nivell de pollancres,
sí.
Sí,
la vegetació ha anat creixent, 20 anys es noten, i està tot normal, o sigui, tu no diries mai que hi ha hagut un incendi.
Doncs aquest és una mica el relat del que va passar aquell 11 d'agost a la Cartoixa de Montalegre. Enric Ricard, moltes gràcies
a tu per cridar-me.
Les gràcies també a la Cartoixa de Montalegre per prestar-te tota aquesta informació, per poder-nos-la explicar i per poder-nos fer partícips del que va ser aquell fet tràgic. Moltes gràcies i esperem parlar ben aviat per altres temes més alegres.
Sempre que necessitis algú de la Cartoixa, sempre saps que tens portes obertes. No, millor no directes amb ell, però amb el correu i dile d'ell segur.
Moltes gràcies, Enric.
A reveure.
Des de l'any 1994 i fins a l'actualitat hi ha hagut uns 40 focs més a Tiana, alguns més importants i d'altres que ho han estat menys. No tots aquests incendis han estat forestals. La zona de la Cartoixa ha estat protagonista en més de 10 ocasions. El juliol del 2004 un foc va cremar 5 hectàrees en aquest espai. L'incendi forestal més recent que ha patit el municipi ha estat el del 25 de gener d'aquest 2014. Un dia després de tancar la tercera edició del Festival Tiana Negra, van cremar 7 hectàrees al voltant de l'Alegria, un record que encara està present a la muntanya, tot i que la recuperació natural ha estat força ràpida. N'ha parlat el regidor de Medi Ambient, Héctor González.
Cal recordar que el problema es va incrementar a l'Ella quan el foc va trobar una quantitat inapropiada de deixalles que els propis veïns de l'Ella doncs, llançaven per més enllà dels murs de les seves finques, que va actuar de combustible i va posar en perill doncs, tota l'operació. Per això va ser necessària intervenció de mitjans aeris, perquè realment el foc es descontrolava per culpa d'aquests combustibles. Això, afortunadament, ja està resolt, ja està doncs, amb ordre, esperem que no passi més, però ens crida l'atenció un cop més que si tu tens un bosc doncs, amb un manteniment prou correcte, el que has de mirar és de no incorporar combustible de cap de les maneres, ni fustes, ni plàstic, ni pots de pintura com van arribar a acumular-se allà dalt. Sens dubte, el del gener, amb la zona dels Nupins, amb els mitjans aèris, va ser el més espectacular i aquí realment ens vam espantar bastant, perquè a l'Ella, d'alguna manera, hauria hagut de controlar molt més la franja fronterera, diguéssim, amb Tiana.
Aquest cop va cremar matoll, ja que el bosc es troba en procés de recuperació des de fa 20 anys. Cap d'aquests incendis, però, es pot comparar amb la catàstrofe de l'any 94. El propi regidor de Medi Ambient reconeix que és una de les primeres històries que va conèixer quan va arribar al poble.
Jo vaig arribar a Tiana l'any 2005, per tant, sí que és cert que una de les primeres coses que em van explicar quan vaig arribar aquí, quan vaig quedar mirant el sector de l'Alegria, que em vaig quedar impressionat, em van dir, oi, doncs ho hauries d'haver vist abans de l'incendi, no? Era increïble. I va ser llavors com em van explicar el que havia passat.
Segons Héctor González, en l'actualitat és molt complicat que es repeteixi un desastre com el de fa 20 anys, tot i que explica que no es pot assegurar la intervenció més ràpida dels serveis d'emergència i les característiques d'accessibilitat milloren la resposta en casos d'accidents naturals.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, 9 comarques catalanes estan en situació d'un risc molt elevat d'incendis. Malgrat que el mes de juliol s'estan presentant plujós, es preveu que el mes d'agost les temperatures toquin sostre. Els incendis forestals cada any afecten el territori de Catalunya. Aquests poden ser naturals o d'origen humà. Per això és important tenir una bona xarxa de mesures preventives i correctores contra els incendis forestals. Per evitar els incendis com el que va tenir lloc el 1994 a Tiana, des del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament s'han adoptat una sèrie de mesures i consells perquè no es torni a repetir tan tràgic succés. Segons explica el regidor de Medi Ambient, Héctor González, s'estan portant a terme un dispositiu de prevenció d'incendis al parc de la Serralada de Marina que té una durada de 3 mesos i que ha començat l'1 de juny i finalitzarà el 12 de setembre. El regidor comenta que aquest any es comptaran 4 punts de guaita als municipis de Tiana, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac. Aquests estaran situats estratègicament i es realitzaran itineraris on hi ha una major afluència de persones, que malauradament són el principal origen dels incendis. González destaca que aquest any, com a novetat, es disposa d'un camió Cuba amb 500 litres d'aigua i de primera intervenció ràpida. Aquest dispositiu es veurà reforçat per un servei a càrrec de la Diputació de Barcelona de personal especialitzat, en concret 3 vigilants i 8 guaites. Durant tot l'any i per prevenir els incendis, es fan accions de manera coordinada de neteja, tant al parc de la Serralada de Marina com al parc de la Serralada Litoral. A banda d'això, des de l'Ajuntament de Tiana es requereix als propietaris dels solars que netegin correctament els seus terrenys. Héctor González declara que s'ha demanat al Consell Comarcal i a l'àrea metropolitana de Barcelona plans d'ocupació per netejar boscos, marges, rieres, etc.
S'ha demanat al Consell Comarcal i a l'àrea metropolitana de Barcelona plans d'ocupació per netejar boscos, marges, rieres, etc., que han donat feina doncs, a tres persones a Tiana, amb la qual cosa doncs, aprofitem i ja que fem la prevenció doncs, fomentem la creació de llocs de treball. Clar, des del 15 de març fins al 15 d'octubre està totalment prohibit fer foc. Això és una prohibició que hem de ser molt, molt curosos. Aquest, diguéssim, seria tot el dispositiu que tenim en marxa, el qual haig de dir que no serviria absolutament de res o no serviria absolutament de res si la gent no té cura quan surt pel bosc. Ja podem tenir tota la prevenció del món, que si som descuidats fumant amb la borilla al terra, etcètera, etcètera, o llançant ampolles que actuen com a lupa, no, tot això no serveix de res. Per tant, fa falta la col·laboració ciutadana, sí o sí.
Tots aquests dispositius, conjuntament amb les accions realitzades durant l'any pel Departament de Medi Ambient, com per exemple el Climate Day, fan que el risc d'incendi sigui menor.
L'agost d'aquest 2014 es compleixen 20 anys d'una de les catàstrofes més grans que ha viscut aquest poble, l'incendi de l'any 1994. Per aquest motiu, Ràdio Tiana ha tancat la primera temporada del 2014 amb un programa especial sobre aquesta data. L'incendi en aquest programa està explicat a través de la veu d'alguns dels seus testimonis. Hem pogut escoltar el policia local Manolo Mancebón, que en aquella època treballava a Tiana, l'Àlvar Sunyol, l'artista local que va veure com el foc s'apropava a casa seva, o alguns dels veïns del barri de Can Gosc, uns vilatans que encara tenen molt present el record d'aquell 11 d'agost. Ràdio Tiana ha tingut accés, a través del portaveu de la Cartoixa de Montalegre, Enric Ricard, a tota la informació sobre el que va passar aquell dia al monestir, i és que la mort del cartoixà va ser una de les històries més dramàtiques de l'incendi. Per fer aquest programa especial també s'ha comptat amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, així com amb les pròpies declaracions del regidor Héctor González. Divendres 25 de juliol ha estat la primera data en la qual s'ha pogut escoltar el programa a través del 107.2 FM, una producció que es pot recuperar a www.lalocaltiana.cat. La realització d'aquest programa especial ha anat a càrrec de Sergi Quevedo, Alicia Aguilera, Berta Martínez i qui us parla, Marta Mestre.
Serveis informatius.